Se o Terás da Catalunha ja sóc aquí!
Amb aquesta frase eixuta, sortida de la més espontània de les emocions, Josep Tarradellas i Joan tornava a Catalunya el 23 d'octubre del 1977 com a president de la Generalitat després de 39 anys d'exili. A les acaballes del franquisme, el nom de Tarradellas deia molt poca cosa a la majoria dels catalans. Desconeixedora de la seva pròpia història col·lectiva, els ciutadans van haver d'aprendre aquells anys, a través de les campanyes de l'oposició i de l'esforç de molts mitjans de comunicació clarament vinculats a ella, que la Generalitat era la forma d'organització política de les llibertats a Catalunya i que, d'aquesta institució, Josep Tarradellas n'havia estat, durant l'exili, el president legítim. L'home que acabava de tornar del seu exili a Saint-Martin-le-Beau no era, però, un simple guardià de legitimitats històriques. Els historiadors, les minories polititzades i, en general, la gent gran sabia o recordava molt bé que aquell home llargarut, esquerrà i murri, que ara tornava, havia estat un dels grans protagonistes en l'època agitada de la Generalitat Republicana. Josep Tarradellas i Joan havia nascut a Cervelló el 19 de gener del 1899, al si d'una família de pagesos provinent de la comarca d'Osona, i que s'havien traslladat al Baix Llobregat, atrets per la feina que donava la construcció del pont anomenat de Carles III. El seu pare, Salvador Tarradellas, juntament amb el seu germà Jaume, havien obert a Barcelona, amb èxit, alguns establiments de begudes, dos dels quals són encara ben vius en el record de molts barcelonins: La Lluna i El Oro del Rin, tots dos a la part baixa de la Rambla de Catalunya, l'un a tocar de la plaça i l'altre a la cruïlla de la Gran Via. La bona marxa dels locals van decidir finalment la família a traslladar-se a Barcelona. Corria l'any 1914 i Josep Tarradellas tenia 15 anys. L'ambient barceloní de l'època, apassionat i creatiu, havia d'influir poderosament en el seu desenvolupament personal. Va començar a treballar com a dependent de comerç i aviat s'inscriuria com a soci al CATSI, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria, on entraria en contacte amb els ambients catalanistes, republicans i d'esquerra. La seva forta personalitat el van fer de seguida força popular entre aquells ambients. I quan, tot just acabava de complir els 17 anys, va ser elegit membre de la Junta Directiva i secretari de Propaganda. Es pot dir que va ser aquell dia quan va començar una de les més apassionants biografies polítiques que ha donat la Catalunya d'aquest segle. Al llarg d'aquells anys, Josep Tarradellas compagina el treball amb els estudis. Aprèn idiomes i s'aficiona a la lectura de Montaigne i de Sainte-Beuve, dels quals es reconeixerà sempre d'autor. Daten també d'aquells anys els seus primers contactes amb dos dels més importants líders del catalanisme esquerrà de l'època, el doctor Martí Julià i, sobretot, Francesc Macià, de qui esdevindria un dels més importants, alhora que polèmics, col·laboradors. Darrere de Macià funda el grup nacionalista La Falç i, poc després, l'any 1919, la Federació Democràtica Nacionalista, considerat el primer partit polític del modern nacionalisme radical i del qual Macià en seria el líder indiscutit. Tarradellas ocuparia, en aquella nova formació, una de les vocalies de la Junta Directiva. Des d'aleshores, Macià exerciria sobre Tarradellas una influència decisiva.
Sempre vaig ser un home que vaig estar al seu costat com altres joves de la meva edat, no? A prova està que, com el president Macià va fundar l'any 17, sembla que el 17 o el 18, no recordo aquests moments, però sembla que el 17, la Federació Democràtica i Nacionalista, que va ser la primera organització que fundà Macià a Barcelona, jo vaig ser fundador i secretari. Justament la vaig conèixer, jo formava part de diferents joventuts nacionalistes i el president Macià va convocar-me, com tants altres, en el carrer Sant Honorat, per formar aquesta Federació Democràtica i Nacionalista. Allà vaig conèixer i després les meves relacions van ser, van ser continuades, però sempre amb un pla, diguem, menor. Doncs jo era molt jove i Macià al seu costat tenia vells nacionalistes que venien de l'Unió Catalanista i la seva personalitat era tan forta que no puc tenir, no podia tenir, ni tinc la pretensió de pensar que el meu pensament, la meva actitud l'influïssin absolutament gens. Era ell que m'influïa poderosament. Però el cas Macià és un cas que ha pesat i pesa molt la meva vida. Potser podria dir-vos avui una cosa que encara no he dit, que la seva influència sobre la meva conducta és més forta avui que 50 anys enrere.
El 1920 coneix Antònia Macià i Gómez, amb qui havia de casar-se 7 anys més tard. El matrimoni tindria 2 fills, Montserrat i Josep. Tarradellas s'ha referit sempre, emocionadament, al paper que ha fet la seva dona al llarg de tota la seva vida, i sovint li agrada referir-se a ella com la meva col·laboradora.
Més que col·laboradora. Amb emocions no parlar, no, Josep, que no en parlem perquè ha estat fantàstica, la seva vida ha estat un sacrifici constant. I llavors, naturalment, s'ha de tenir un gran temps i una gran estimació per acceptar tots els seus sacrificis i per acceptar-me a mi, que a vegades tinc una mica de mal caràcter, com tothom, com tots els amics saben. Jo he aguantat amb un estoïcisme que dubte que hi hagi altres dones que l'haguessin acceptat. Després d'ell molt agraït.
Un any després de conèixer la que havia de ser la seva dona, Josep Tarradellas fa el servei militar a Melilla i quan torna s'estableix a Barcelona com a representant de productes tèxtils. Poc després, el 1923, comença la dictadura de Primo de Rivera. Macià ha d'exiliar-se i el nacionalisme català es radicalitza. Tarradellas, des d'un discret segon terme, col·labora en l'acció conspirativa que Macià i els seus seguidors organitzen des de l'estranger. Després de l'intent romàntic de Prats de Molló i un cop entrada en crisi la dictadura, Macià torna del seu exili i funda un partit que havia de convertir-se en l'eix de la Catalunya republicana, l'Esquerra Republicana de Catalunya. Josep Tarradellas serà nomenat primer secretari general del nou partit. El 12 d'abril del 1931, Esquerra Republicana guanya clarament les eleccions municipals a tot Catalunya. Francesc Macià, des del balcó de la Generalitat, proclama la República Catalana. El 17 d'abril del mateix any i després d'un difícil acord amb el govern central de la República Espanyola, Francesc Macià forma el primer govern de la Generalitat restaurada. Josep Tarradellas és nomenat secretari de presidència. A partir d'aquell moment i el ritme vertiginós d'aquells anys difícils, Tarradellas s'anirà convertint en un dels polítics més importants del moment i arribarà a acumular, a l'ombra de Macià primer i de Companys després, un poder considerable i serà nomenat conseller de Governació i, posteriorment, de Finances. Les seves relacions amb Macià i Companys no van ser mai gaire fàcils. Poc abans de la mort de Macià, cap a l'octubre del 33, Tarradellas, disconforme amb la creixent influència que els membres d'Estat català tenien en la política de la Generalitat, va decidir abandonar Esquerra Republicana i fundar el seu propi partit. Durant els fets del 6 d'octubre es va mostrar igualment molt crític amb l'actuació de Lluís Companys. Malgrat tot, després de la victòria del Front d'Esquerres en les eleccions de febrer del 1936, Josep Tarradellas ingressa de nou a Esquerra Republicana. El 21 de juliol d'aquell mateix any, consumada la rebel·lió militar, Companys nomena Tarradellas representant de la Generalitat en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. La guerra havia començat. És precisament durant la guerra quan la figura política de Tarradellas aconsegueix la seva màxima importància. El 6 d'agost, Tarradellas és nomenat conseller d'Economia i Serveis Públics i assumeix igualment, l'endemà mateix, la presidència de la Comissió d'Indústries de Guerra. 12 dies més tard es fa càrrec de la Conselleria de Finances i fins i tot arribarà a assumir, interinament, les d'Agricultura i Governació. En plena guerra, Tarradellas s'havia convertit indiscutiblement en un dels homes forts de la situació. El seu caràcter enèrgic li va permetre mantenir, dins de límits tolerables, la indisciplina dels corrents anarquistes i erigir-se, així mateix, en un dels interlocutors predilectes del govern de la República. El mes de setembre, Lluís Companys delega en Tarradellas les facultats executives de la presidència. Josep Tarradellas serà, doncs, president del Consell Executiu, càrrec des del qual intenta impulsar la indústria de guerra i posar ordre a les finances de la Generalitat. Els enfrontaments de maig del 37 entre pomistes i anarquistes d'una banda i el PSUC de l'altra provoquen la dimissió de Tarradellas de tots els seus càrrecs executius. La guerra s'anava perdent de mica en mica. Quan el 28 de juny Companys formi el seu últim govern, Tarradellas tornarà a ser nomenat conseller de finances. Però la situació començava ja a ser molt difícil. El 27 d'octubre, Josep Tarradellas presideix la desfilada de comiat dels brigadistes internacionals. El 21 de gener del 39 té lloc l'última reunió del govern de la Generalitat a Barcelona. El 5 de febrer, Lluís Companys i Josep Tarradellas travessen la frontera. Els dos homes es veuran per última vegada el 18 d'abril de 1940 a París. Companys serà detingut al setembre per la Gestapo, lliurat a les autoritats franquistes i afusellat. El mes d'octubre, Tarradellas és també detingut i conduït a la presó de Marsella. El govern del general Franco en demana l'extradició. El govern col·laboracionista de Vichy decideix no concedir-la. El novembre del 42, Josep Tarradellas aconsegueix refugiar-se a Suïssa. Comença per ell i la seva família un llarguíssim exili de gairebé 39 anys. Aquest és un programa especial de Catalunya Ràdio en record i memòria de la figura de Josep Tarradellas i Joan. El 21 d'abril del 1954, Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili, demana a Josep Tarradellas, ja instal·lat a la finca de Clos de Mosny, a Saint-Martin-le-Beau, que assumeixi el càrrec de conseller primer de la Generalitat. De fet, aquell és només el primer pas per la dimissió d'Irla. El 5 d'agost, a l'ambaixada de la República Espanyola a Mèxic, Josep Tarradellas és elegit president de la Generalitat per un grup de diputats del Parlament de Catalunya, constituïts formalment en cambra parlamentària.
Jo vaig acceptar ser president de la Generalitat amb una condició, que jo no faria mai un govern en l'exili, que el farien els catalans a l'interior. I això que sembla molt fàcil dir-ho l'any 1977 a dir-ho l'any 1954 és una batalla constant.
A l'exili, el temps passa molt lentament. A mitjan dels anys 50, el règim del general Franco és lluny de donar encara mostres d'esgotament. Ben al contrari, comença al país un important procés de desenvolupament econòmic. L'oposició democràtica es redueix a unes ínfimes minories i les noves generacions creixen oblidades completament del passat del seu propi país. Tarradellas, conscient de la gravetat de la situació, es negarà sempre, com a dipositari de la legitimitat històrica, a formar governs fantasma que no havien de tenir cap mena d'operativitat. Sap que l'únic que pot fer és esperar. I està disposat a esperar tant com calgui. Sap que podria negociar el seu retorn privat a Catalunya, però s'ha fet a ell mateix un jurament. Només tornarà a Catalunya com a president de la Generalitat.
Això va ser la fe que em va aguantar, no? Naturalment. Primerament perquè tenia una posició que jo creia que era positiva. No excluïa censura, ni elogi ni censures per ningú, però jo creia que Catalunya tenia el dret de governar-se, que tenia de recobrar la seva llibertat, i és per això que hi ha un altre sacrifici que va ser el següent, el de mantenir-me independent, és a dir, durant els anys que vaig ser a l'exili no vaig formar govern.
A final dels 60, moltes coses han començat a canviar a Catalunya. L'oposició interior ha crescut considerablement al ritme dels profuns canvis socioeconòmics experimentats. Les joves generacions es desvinculen progressivament del règim i adopten posicions cada cop més radicals de rebuig i contestació. La universitat s'ha convertit en un focus permanent d'antifranquisme i es multipliquen arreu tota mena d'iniciatives d'oposició. El novembre del 1971, i fruit d'aquest ample i creixent moviment de protesta antifranquista, es funda a Barcelona l'Assemblea de Catalunya. L'oposició democràtica i catalanista comença a estar sòlidament organitzada i coordinada. El règim sembla haver començat ja el compte enrere. Però ningú no recorda Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili. El 20 de novembre de 1975 mor el general Franco. Amb ell semblava esgotar-se definitivament el règim sorgit de la Guerra Civil. La llibertat semblava a l'abast de la mà. Dies després, Josep Tarradellas adreça en la seva condició de president de la Generalitat un missatge a tots els catalans on fixava la seva posició davant la nova situació política. No a la monarquia continuista, amnistia i restabliment de la Generalitat. L'oposició democràtica de l'interior s'adona que cal comptar amb l'home que havia salvat durant tants anys la dignitat i la continuïtat de la institució de tots els catalans. A final de desembre, una delegació del tot just constituït Consell de Forces Polítiques de Catalunya, organisme de coordinació de tots els partits polítics democràtics catalans, visita oficialment el president Tarradellas per fer-li avinent la seva Constitució i els acords presos. Començava, amb aquella visita, una complicada dialèctica de relacions, no sempre fàcils, entre el president a l'exili i els representants de l'oposició a l'interior.
És clar, la gent que venia a Catalunya, la major part, i a prop d'un centenar de delegats, no em coneixien només per referència. Jo era Tarradellas, una persona doncs, que havia pres una actitud que consistia en restaurar, voler restaurar la Generalitat. Llavors, naturalment, com sempre passa, ells pensaven que tota la força radicava en el que ells representaven, cosa que no ho creia així. Que ho era d'una altra manera. La força institucional la representava jo en tant que president. Naturalment, jo i ells, però no ells i jo. Això que sembla un joc de paraules no era. I és per això que un dels delegats, que era d'un dels partits més importants de Catalunya, al moment donat em va dir el següent: senyor Tarradellas, demano la paraula. I li vaig contestar: el senyor Tarradellas no dona la paraula a ningú. I llavors ell, que és un home, era i és un home molt intel·ligent, tot seguit va dir: senyor president, demano la paraula, i ja la podeu parlar.
Aquest és un programa especial de Catalunya Ràdio en record i memòria de la figura de Josep Tarradellas i Joan. El 1976 és, sens dubte, l'any del redescobriment a Espanya i a Catalunya de la figura de Josep Tarradellas, el president de la Generalitat a l'exili. A mitjan febrer, el visita a Saint-Martin-le-Beau una delegació de gent vinculada a Fraga Iribarne, que vol saber quines són les posicions del president davant les incertituds del moment polític. El mateix president del govern, senyor Arias Navarro, és el corrent de la visita. Els contactes bilaterals de Tarradellas amb el conjunt de forces polítiques catalanes s'intensifiquen i es regularitzen igualment les reunions entre el president i els organismes unitaris de l'oposició, com l'Assemblea de Catalunya i el Consell de Forces Polítiques. El diari La Vanguardia publica el mes de setembre tres llargues entrevistes amb Josep Tarradellas. El president a l'exili ha aconseguit, amb la seva vella tenacitat de pagès, convertir-se en un element indispensable en les negociacions per una transició política cap a la democràcia, que sembla accelerar-se per moments després de la substitució per part del rei d'Arias Navarro per un polític jove, ambiciós i imaginatiu, Adolfo Suárez.
I aquí a Catalunya hi havia molta gent que no sabien qui era jo i no em coneixien per referències. Ara fixeu-vos en un senyor que està a Madrid, que és el cap del govern, que li parlen d'un senyor que està a França, en un poble de la Turena, no?, i que va pels mons, perquè he estat 3 o 4 vegades per tot Amèrica predicant a la Catalunya, predicant per Catalunya, per la restitució de l'Estatut, en fi, i que em considerava president qui era aquest senyor que tenia la pretensió d'estar-se a França, de crear el president de Catalunya i volgués pactar. És natural que el senyor Suárez, doncs, tot això ho veiés una mica estranyat. A més, president Suárez, en aquells moments, Catalunya no la coneixia, no la coneixia massa, ni li interessava massa, no? Però, en fi, com si aquí hi ha vingut persones que li havien indicat que solament un pacte amb aquest senyor Tarradellas, que es diu president, podria tenir eficàcia, per últim em va rebre. Però, esclar, havíem arribat a un moment que havíem arribat a un moment de les concrecions de les coses, no?, que els manifestos i les manifestacions i els discursos s'havien acabat per arribar a un pacte amb l'Estat. Llavors, arribar a un pacte amb l'Estat, amb qui de l'Estat? Amb altres partits polítics? No. Amb les institucions de l'Estat, no? I és per això que em va semblar que, i això naturalment, com heu dit, va causar decepció a Catalunya i moltes censures, que el primer que tenia de fer és anar a Madrid, perquè l'Estat era Madrid i no Barcelona.
En efecte, després de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny, les relacions entre Tarradellas i Adolfo Suárez es convertiran en el nus del procés negociador del restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya. En un gest audaç i força polèmic, Tarradellas va a Madrid el 27 de juny per entrevistar-se amb el president del govern espanyol. Aquesta primera entrevista era recordada així pel mateix Tarradellas en ocasió d'una entrevista concedida a Catalunya Ràdio.
Però ja sabeu que van ser unes discussions molt dures, dificilíssimes, durant 3 hores la Moncloa parlant i discutint. I naturalment, fixeu-vos que si van ser dures, que me'n permetré explicar aquí el següent. Després de 3 hores de parlar i discutir, perquè els meus 13 eren aquests, jo aniré a Catalunya si sóc president de la Generalitat, si sóc president reconegut pel govern de Madrid. Jo en soc president de la Generalitat, perquè el meu Parlament em va elegir, i per altra raó, perquè el poble de Catalunya, els partits polítics, unànimament havien acceptat, doncs, aquesta presidència i aquest retorn. És clar, el senyor Suárez, cada vegada que parlava en nom de Catalunya, doncs no hi agradava massa, perquè, clar, va haver un moment que va dir, bueno, anem a fer una nota, expliquem què passa en aquesta reunió, i li vaig dir, doncs, bueno, faci-la vostè mateix. No, però, no, vostè és el cap del govern, faci la nota, i fa la nota. La nota començava aquí, en el dia de hoy, en el Palacio de Moncloa, se reunió el presidente del gobierno d'Adolfo Suárez con el senyor Tarradellas, ja acordava tal, 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 tal. I m'entrega la nota, a veure què em semblava. Vaig llegir i li vaig dir, no, eso no es cierto. ¿Cómo no es cierto? No, el senyor Tarradellas no s'ha reunit amb vostè. Què cosa? Sí, no, s'ha reunit el president de la Generalitat. I llavors es va indignar. Va dir, president de la Generalitat de la República. Aquest senyor... No, doncs jo no soc president de la Generalitat, no cal que fem cap nota. Res de res, no? I el temor, clar, naturalment, no tenia altra solució que acceptar, perquè jo em vaig negar en absolut acceptar cap nota ni fer cap declaració, sinó de que era, doncs, tenia una part de raó també, però en fi, vam trobar una fórmula. La fórmula va ser, que sembla molt fàcil ara, però que en moment va ser molt difícil, que digués l'honorable senyor Josep Tarradellas.
Honorable. Aquest mot, aquest sol mot, va constituir el començament dels acords. El president Suárez no va voler a la primera entrevista reconèixer en el comunicat la condició de president de la Generalitat de Tarradellas. Però el cert és que, amb l'acceptació del tractament propi d'aquest càrrec, el tractament d'honorable, havia començat un procés d'acord que havia de desembocar en el restabliment provisional de la Generalitat. Les coses, però, als ulls de Josep Tarradellas, no estaven encara prou madures, i malgrat el pas de gegant que s'havia fet, el president va tornar a Saint-Martin-le-Beau a l'espera dels esdeveniments. Les forces polítiques catalanes, desconcertades i en alguns casos fins i tot molestes, havien quedat després d'aquella entrevista a remolc de la iniciativa de Josep Tarradellas. Les coses es van precipitar pocs mesos després, concretament l'11 de setembre d'aquell mateix any, en una impressionant manifestació que va congregar més d'un milió de persones. El poble de Catalunya va reclamar de manera pacífica i rotunda la seva voluntat d'autogovern i el restabliment de les seves institucions tradicionals. El 29 de setembre, un Consell de Ministres extraordinari va aprovar un decret que restablia la Generalitat de Catalunya en règim provisional. Pocs dies després, el 18 d'octubre, un nou decret va nomenar Josep Tarradellas president de la Generalitat Provisional. El vell somni de Tarradellas es complia. Tornaria a Catalunya, sí, però hi tornaria de l'única manera que estava disposat a tornar-hi, com a president de la Generalitat. Abans, però, en un nou gest d'intel·ligència política, Josep Tarradellas va decidir fer un nou viatge a Madrid per a complimentar-hi les principals autoritats de l'Estat. Entre elles, el rei Joan Carles.
No, jo tornaria a explicar les veus del rei, a mi mateix, naturalment, i em vaig arribar a Palau de la Zarzuela, que per cert, em va rebre un capità que em va rebre en català, que era menorquí, de molt. I abans de començar la conversa amb el rei, dic, su majestat, vostè m'ha entrevistat, digue, jo he sido republicano, soy republicano y seré republicano. Dice, ya lo sabía, siéntese usted, a la vez que vamos a hablar de estas cosas. Se va encontrar sempre parlant amb una gran franquesa i que hasta em permeto dir una certa amistat.
El 23 d'octubre, Josep Tarradellas, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, tornava finalment al seu país després de 39 anys d'exili.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí! Perquè jo també vull l'Estatut! Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ciutadans de Catalunya! A tots, el meu profund agraïment, la vostra fidelitat al nostre poble està possible aquesta gran victòria que avui sigui a casa meva i a casa vostra.
La rebuda va ser apoteòsica. A l'aeroport mateix, davant dels milers de persones que l'aclamaven i abans d'entrar triomfalment a Barcelona, Tarradellas entonava, amb molta més emoció que no pas sentit musical, l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.
Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, ara és bo, els segadors, ara és bo, les d'alerta, per quan vingui un altre juny,
Els volem ben bé les eines. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals.
Però no tothom esperava l'arribada del president amb el mateix entusiasme. Algunes autoritats oficials, especialment les autoritats militars a les quals el govern d'Adolfo Suárez no havia comunicat oficialment l'arribada de Tarradellas, mantenien una actitud recelosa i fins i tot hostil envers la nova autoritat. Un cop més, la tenacitat, la prudència i el bon saber fer de Josep Tarradellas hauria de superar una nova prova.
Quan ja estava a Madrid i venia a Barcelona, poques hores abans de prendre l'avió, jo vaig preguntar al president Suárez si les autoritats militars ja ho sabien que venia a Catalunya, perquè podia donar-se el cas, vaig dir que arribés a Catalunya, tothom vingués a rebre, tots els alcaldes, i resulta que els militars i l'ordre públic, tot això, no em coneixessin.